Són les 4 i 6 minuts, aquí estem. Segona hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Senyor Camil Ros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Com li prova la vida?
Bé, de lio un lio, però bé.
De lio un lio. Deu tenir uns quants lios.
Sí, un dia em preguntaven, no? Tu de què treballes? Estic jo, de gestor de problemes. Els que em generen i els que genero.
Sí, eh?
I això és la vida del sindicat, però bueno.
Li toca generar problemes. És
també,
divertit,
clar,
és divertit
també,
aquesta
també,
manera.
Sí, el passo normalment, no? Moltes vegades acaba sent més al revés, eh, vegades, però bueno.
Qui és el destinat dels genera... problemes que vostè genera?
El que, bueno, intento que siguin les patronals, sobretot, i els governs, perquè normalment a vegades ens generen, encara que no ho sabem, generen més ells cap a nosaltres que nosaltres cap a ells. Per tant, tornar-los està bé.
En qualsevol cas, ara estem en un moment en el qual hauria de sonar fins i tot una mica la banda sonora de Love Story, no? És a dir, perquè sembla que hi ha un bon enteniment patronal, govern, sindicats, la
sí,
reforma
però,
laboral. Parlo.
Però ara tenim un lío allà al Congrés de Diputats, que si, no?, uns voten així, uns altres no, que dius és... Jo la sensació, i no vull fer en cap moment discurs antipolític, eh? Però clar, quan sento que ets parlen, que jo de coses en sé, no? I si d'allò dius... Hosti, ho trobo molt frívol, eh? A vegades
I com s'explica?
Bueno, suposo que és el timing aquest, suposo que és l'impacte negatiu de les noves tecnologies, no? I de les xarxes socials, no? De buscar allò la frase punyent ràpida i aquí es queda el titular i no hi ha contingut, no? Dius, perquè, mira, amb l'acord que hem fet de la reforma laboral és bon tots els aspectes que s'han tocat, no? Poden faltar coses, evidentment, i podem fer el debat aquest, i m'agradaria fer aquest debat. No, és blanc o negre, no? Ja. És com quan discutien, per posar un altre tema que no toca directament, tot i que ens toqui tots, quan discutien el Congrés de Diputats i el Parlament de Catalunya els pressupostos d'en dos llocs, en cap moment van fer el debat de com retornar amb el que es va retallar. Ja. Si no era, no? Esmena la totalitat sí, esmena la totalitat no. No, doncs una mica amb la reforma laboral tinc la mateixa sensació. Jo vull discutir, és un acord, com tots els acords, que fins i tot hi ha acabat participant la patronal, no? Que no és un èxit d'una part, no?
Sinó un èxit de tothom.
És un acord de les tres parts, no?
Sí, per sí, tant, sí. Home, un acord de les tres parts, si em permet, senyor Ros, que feia molt de temps que no veiem.
Sí, que li costava, però ja hi havia alguns inicis que semblaven que podia passar, perquè per sort encara en l'àmbit del diàleg social encara hi ha moltes reunions... amb discreció, amb treball, amb intercanvi de documents, d'esmenes, que no es filtra cada document i cada esmena o d'altra. Per tant, hi havia un treball que deies pot arribar a acord. És a dir, si la política partidista de part, no? En aquest cas la del Partit Popular amb la COE, no influeix, hi ha possibilitats d'acord. I al final hi va haver acord, no? Per tant, jo crec que aquest és l'aspecte positiu, no? Jo resumeixo l'acord de la reforma laboral amb una xifra, dues xifres. 13.980 a 22.062.
Expliqui'ns aquestes xifres.
Això és un 58% més. Mm-hmm. Una persona que treballa en una empresa multiserveis amb un conveni, tinc el nom de l'empresa, però bueno, acaben sent salari mínim més uns quants euros, mm-hmm. A partir d'ara se li haurà d'aplicar el conveni de sector. Si aquesta persona està treballant en tema de transports de mercaderies logístiques, passarà dels 13.000 als 22.000. No és bo?
És molt bo.
13.980 a 23.051. Si treballa en el sector del metall, tant en cadena de producció com en magatzem, que també és un altre lloc on entren moltes multiserveis, sempre amb el conveni del metall, província de Barcelona, estic parlant en dos
sí, sí.
casos,
sí, sí.
passarem de 13.900 a 23.051. Si estem parlant de la gent que neteja les habitacions d'hotel, passarem de 13.980 a 19.040, un 36% més.
Sí,
sí, això és quan es sent les paraules aquestes rares que fan servir, bueno, fins i tot nosaltres a vegades també, la prioritat aplicativa del conveni de sector pel damunt del d'empresa, que amb les reformes laborals es va invertir. És a dir, primava el d'empresa per damunt del sector. Això ho hem recuperat.
Yeah.
Això ho hem derogat, diguem-li com vulguem.
Sí, sí.
Hi han més coses, eh? Però només amb això jo crec que és absolutament gràfic. Llavors es diu sense els debats, que, no? Que aquesta reforma no s'ha derogat totalment, que no sé què, que no sé... Bueno, però els aspectes que s'han tocat són millors o no? Què fem per acabar aconseguint la resta?
Sí,
no?
Dit d'una altra manera, el que ens està aconsellant és que no ens creiem la gestualitat a la que estem assistint aquests dies. Avui mateix hem vist el senyor Rufián dient que ja veuríem si Esquerra Republicana finalment recolzaria, doncs, aquesta reforma laboral.
Sí, perquè deia, ha dit,
no?
He sentit dues coses d'ell avui. Una al matí deia que això era una traïció a la classe treballadora,
mm-hmm.
I després he vist una altra cosa, se m'ha fet una roda de premsa després, que ha parlat que això era maquillatge, ells no estaven per maquillatge. Home, doncs déu-m'hi-do el rímel, eh? La diferència que hi ha, i de fons, per tant, està parlant que jo hi ha una part que entenc, que el govern del PSOE i Podemos, han parlat poc amb ells durant el procés de negociació, no han negociat, jo això ho entenc, i segurament tindria que ser més. Però també haig de dir que quan nosaltres vam acordar la llei de participació institucional la Generalitat de Catalunya, amb el conseller Chakir, que era d'Esquerra, doncs ho va negociar amb nosaltres. I després els grups parlamentaris, que ho tenien que votar. Per tant, el diàleg social funciona així. Ells han tingut informació. Llavors, jo crec que aquí, el postureo aquest de m'informes, no m'informes, està deixant de banda la importància que té l'acord.
Si els partits polítics no han de ser més importants que els acords presos,
no, jo entenc que... Clar, si nosaltres fem un acord de diàleg social, que tenim la legitimitat democràtica estatutària de la Constitució per fer-ho, clar, evidentment, si el govern no té majoria absoluta, el govern s'ha de treballar, la majoria que li doni. Jo això ho entenc. Ara, que d'aquí em facis una picabaralla de si m'has parlat més, menys. Diu que no hem parlat, potser amb ell no hem parlat, però jo sé tres o quatre persones del seu partit amb responsabilitats que hi han parlat. Jo no vull entrar en la brega, però aquest matí, clar, quan ho sentia en directe, dius, home, dius, situem seriós, i situem el que s'ha aconseguit, i debatem el que falta, no? I com es pot aconseguir, i acompanyem-nos les esquerres, perquè, és a dir, hi ha altres aspectes, els temes de contractació, els temes d'ultraactivitat, de subrogació, els ERTOs, doncs, hi ha una legislació ja estable, no pendent de si cada mig any es renova o no, per tant, hi ha més aspectes, però és que jo crec que amb una persona, doncs, que estava guanyant ni 1.000 euros, no? Que durant aquest any, perquè l'aplicació de la reforma en alguns d'aquests aspectes acabar sent a final d'any, tu votis en contra d'això, vaja, no? Que baixin Rufián i ho expliqui.
Que baixin Rufián i li expliqui. Ni podríem, si ho arribem a ser, podríem haver gestionat una trucada telefònica, però en qualsevol cas un altre dia.
Sí, perquè tampoc no vull entrar en la picabaralla.
No, i a més, però... senyor Ros, hi han molts temes damunt la taula que m'agradaria comentar amb vostè, no? Un heretat d'ahir amb tota aquesta qüestió de la llicència per edat que hem sabut des del Parlament de Catalunya, que tothom s'ha quedat com molt sorprès, que tothom fa veure que no en sabia... Dic fa veure, sense... amb tota la presumpció d'innocència que és irreal, eh? Sí. Però de que, ostres, ha estat com una gran sorpresa per tothom, malgrat que ja són uns quants anys que fa que això dura, des de l'any 2008. Avui hem vist que la presidenta del Parlament diu que això... té els dies comptats, és a dir, que assistirem al final. Vostè com ha assistit a tota aquesta història d'entrada, senyor Ros?
Bueno, també amb dobles i triples perplexitats, no? Una, aquesta, l'última que em vaig enterar, perquè entre lius i lius, també no estic tant allò al cas d'allò, però que ahir a la tarda me n'assabento, no?, que a finals d'aquest any s'havia fet una modificació de l'acord, no?, que passava de 5 a 3 anys, no?
Sí.
No sabien, no? No és allò que queda... Fins i tot han fet un d'allò i han dit, vale, doncs mira, en lloc de 5 són 3. Per tant, aquí ja hi ha alguna cosa de falsedat de tots. L'altra falsedat, doncs, que tots els partits ho sabien d'una manera o altra. Potser no podien saber els detalls, però això es va fer en govern tripartit, no? Per tant, més enllà de la presidència del govern, qui l'ostentés, suposo que els socis de govern ho sabien, no? Després va passar la presidència per Unió, no? Per tant, Convergència i Unió, va tornar a Esquerra i ara està a Junts, que és Convergència, el que siguin ara, no? Per tant, una mica tots ho sabien. A mi em sorprèn de l'acord que no s'hagués fet el mecanisme de que aquella gent que tu els hi feies... és a dir, no sé per què no van fer una prejubilació, com hi ha, per exemple, és a dir, el... personal d'ensenyament, tant sigui concertat com públic, té unes prejubilacions, no sé, els 60, 61 anys, no sé si, no, si tens la categoria de funcionari o d'allò, per tant, tu tens un procés de prejubilació, en alguns altres ja contractes, per tant, tu has de fer un procés que és possible amb la retallada, després potser no et deixessin cobrir algunes vacants, però que si tu fas un procés de prejubilacions d'una gent, doncs a partir de 60 anys, al mateix temps les has de poder substituir per un altre, no? Yeah. Per tant, però no he vist el detall de l'acord i el d'allò, per si això era possible, o es buscava, i en lloc d'anar com una prejubilació van anar com un permís retribuït. Això és estrany, no?, des del punt de vista d'acords laborals que es puguin fer. Però clar, el resultat acaba sent el mateix, no? Aquella persona no hi és i has de buscar una altra. No? Jo crec que, i a part això del tema de privilegis i aquestes coses, dius, home, el que hauríem de mirar és que tothom, no?, es pugui anar jubilant com més aviat millor i que hi pugui haver algú en el seu lloc amb les millors condicions de treball possible. Jo crec que això té lògica. No?
Home, sí, el que passa és que de tota manera, quan saps el cos d'aquests salaris i quan saps que hi ha gent que està cobrant 7, 8.000, 9.000 euros al mes per no anar a treballar,
sí, sí.
La veritat però és que ja no és una situació molt equiparable a la resta d'assumptes que coneixem.
No, però tu has de fer un sistema de prejubilacions. Has de fer
però això no és un sistema de prejubilacions.
No,
clarament.
No, han fet un permís retribuït que falta ara. Fa... Clar, això és la part patronal que diu que sí, no vull dir per treure culpes d'allò. Aquí hi ha d'haver una negociació que hauríem de veure com va anar, perquè es fes això, no?, perquè es fes això el 2008, que el 2008 és veritat que no sé la data de l'acord, però clar, la crisi no va començar a patar fins a final d'any, i les retallades a la funció pública no comencen fins al 2010,
Bastant després.
El 2010, per tant, aquí ja s'hauria de veure, però ho veig en fruet, i tots ara en contra, i tots no sé què cony, si ho acabes d'aprovar fa 3 mesos la reducció de 5 a 3 i ara ho tapes, i sobretot l'altre que no entenc, que això és de les coses que jo veig més bèsties, és que no es vulgui passar la informació. Això ha de ser una informació pública, és a dir, és un acord laboral entre empresaris i treballadors, que normalment els acords es signen i després es publiquen on s'hagin de publicar, i si algú te'ls demana, doncs els passes, no? Més enllà de dir la privacitat de les dades i el... És a dir, aquesta qüestió tan enrevessada de no voler donar la informació, de tu amagar-te, que el setembre, no? El desembre, no?, vas passar de 5 anys a 3, jo crec que és això el que enverina, no? L'altre, doncs, bueno...
Fixi's que ahir la tertúlia del programa, quan vam treure aquest tema, va haver un argument que a mi em va sorprendre molt, no? Perquè et deien, bé, això, el que ha de possibilitar també és posar al damunt la taula tota la qüestió de la feina pública, dels funcionaris. És a dir, i aquí es deia, que no pot ser que una persona provi un examen a dia d'avui i que això li doni dret a estar tota la vida en aquella plaça. Creu que aquest tipus d'arguments afavoreixen raonaments com aquest que jo li estic explicant ara, senyor Ros?
Sí, clar, evidentment. És a dir, ara tota la gent que és antipúblic i antipolítica, no?, les dues coses, que a vegades van juntes i a vegades van separades, clar, és munició. Però jo et pregunto, si una persona que ha fet una oposició per metge, per mosso d'esquadra, per mestre, ha fet una posició de guanyat i aquell té la garantia d'aquesta plaça. Si no fos així, que fos si no fas el que jo et dic, t'acomiado, què passaria? El sistema públic no tindria un principi d'igualtat fonamental, que és que la persona professional, no?, pugui fer la feina d'acord a criteris, no?, odontològics i no a criteris de dit polític. Per tant, hi han d'haver unes garanties, no? I per tant, us podem parlar, sí.
Una actualització del sistema, potser, és el que caldria. Sí, dic, perquè no, jo he treballat, i vostè ho sap, sí. He treballat a Ràdio Televisió Espanyola, sí. I trobes que hi ha grans professionals allà dins, però també hi ha
molt potenta.
I també hi ha gent que no ho és tant.
Però dic,
no hauríem d'actualitzar una mica el sistema?
Sí, però no en base a treure drets, a retallar drets i a precaritzar.
No, jo,
per exemple, et poso un exemple. Doncs ara segurament, entre altres coses, a part de la crisi social que estem patint, estem en una situació també d'una crisi climàtica, que segurament no tenim estructures... Falta gent en aquests àmbits, no?, per poder fer front a aquestes realitats que fa 15 anys no teníem, no? I és possible que ara, a nivell d'urbanisme, per posar un exemple, no?, tot i que l'urbanisme sempre acaba especulant i reviscolant, però trobaríem algun altre sector on segurament ja no hi ha... es necessita tanta gent. Doncs fem una mobilitat, no? Però no precaritzem, no? Fem una mobilitat de gent que tu vulguis fer uns processos formatius, no?, de recol·locació, d'adaptació. Mirem tot això, mirem els sistemes públics, però no ho fem... No, com que aquests ho tenen ja per tota la vida, bueno, doncs que han tingut que estudiar i tu no has estudiat, i tenen una feina i tenen unes altres, que és que al final que tothom volem lo bo de l'altre, però lo dolent de l'altre no ho volem, no? Per tant, I és això, i sobretot el risc és que amb notícies com aquestes i com s'han gestionat, doncs, si és veritat, dones un descrèdit tant de la política com de la funció pública, no?
Fa uns mesos, aquest tema em donaria molt més d'estil, sí, seguirem parlant, no? Fa uns mesos vaig sentir unes declaracions del senyor Josep Sánchez Llibre en una conferència que m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè ell parlava de que en aquell moment l'economia estava anestesiada i que, en realitat, amb els ajuts públics, els ERTOs, etc, doncs que no teníem ni idea, efectivament, de com estava la situació econòmica i que seria el moment en el qual les comencessin a aixecar aquests ERTOs quan ens adonaríem realment de l'impacte a l'economia que ha tingut tota aquesta situació del Covid. Bé, avui tenim dades al damunt la taula i són dades molt preocupants, no? La quantitat de gent que s'està fent fora. El tema de Nissan segurament ha tingut molt a veure. Està preocupat, senyor Ros, de la situació que un treballador a dia d'avui té a casa nostra?
Mira, hi ha una part que no estic tan preocupat com estava fa un any o any i pico. I després sí que estic preocupat també per una altra cosa. Per què no estic preocupat? Perquè amb els acords que hem fet dels ERTOs hem mantingut milers i milers de llocs de treball que si no haguessin... És a dir, a l'anterior crisi els ERTOs no es van utilitzar. Es anava directament a acomiadaments, pam, pam. Per tant, això s'ha pagat amb diner públic, no? Per cert, pagant impostos. Per tant, aquesta és la part, aquesta és la lliçó bona de la gestió de la crisi. Hem pogut aguantar. Ara bé, tenim sectors com el turisme i especialment l'hoteleria, alguns altres sectors que segueixen en ERTO, no? Ciutat de Barcelona o Salou, o Lloret, o Roses, o algun d'aquestes poblacions així són on hi ha molta capacitat hotelera, és veritat que no han acabat d'obrir, per tant, hem de fer alguna cosa en aquest sector, no? Hem de fer alguna cosa també en el sector més industrials, que alguna part producte d'aquesta crisi, però que se li junta la crisi de demanda, no?, que no acaben venint els microxips, el tema energètic d'allò, el sector industrial també pateix, per tant, també calen polítiques industrials, no?, però jo crec que de la primera part de la crisi sanitària, perquè la segona i la tercera no sabem quan vindrà,
no sabem.
Quan sortirem, semblava l'any passat que en sortíem, no d'allò, l'hem aguantat, no? L'hem aguantat, evidentment, amb pèrdues, i però clar, el tema de Nissan és perquè els va donar la gana, no perquè hi hagués la situació econòmica per tancar, no? Va ser una decisió estratègica que la tenien per d'aquí no sé quants anys i van decidir avançar-la allò amb nocturnitat i a l'abusia, no? Per tant, això també s'ha de vigilar, no? Per tant, és això. Però és el moment de dir, tenim una oportunitat d'or, tots els recursos públics que venen d'Europa, per gestionar quin model industrial volem, com afrontem el tema climàtic, com afrontem el tema turístic, no? Per tant, és un moment de fer polítiques, no? I de tindre lleis que acompanyin aquestes polítiques, no? Per tant, com podríem dir, anem tard, evidentment, per tota aquella gent, doncs, que ha perdut la feina i dificultats per trobar-ne una altra, però som a temps de fer polítiques, fins i tot per aquesta gent, per reconvertir les seves activitats. Per tant, no estem en un moment dolent. Ara, clar, si d'aquí 4 dies ens comencen a vindre els d'Europa, que ara ens donen diners, però ens obliguen a retallades, després ja...
Oi, sap vostè que, efectivament, des d'Europa es comencen a sentir veus que són un cert toc d'atenció.
Clar,
no?
Jo me'n recordo, jo faig allò, ironies d'aquestes de les meves gràfiques, l'anterior crisi, no, abans ho dèiem, no, va començar cap a finals del 2008, aquí a Catalunya va començar a patar amb l'ero de la Nissan, de mil i pico, que aquell ho van convertir en ERTOs, però sí. Això va ser sobretot a partir del 2009, no? Les retallades als treballadors públics, després de la funció pública, no van venir fins al 2010, no? Per tant, la dada de dir... ara aquí s'està fent una inversió, com no s'ha fet, Europa ha virat les seves polítiques, no? Ja no retalla, no? Hi ha hagut injecció de diner per aguantar l'economia en aquesta situació de Covid. Clar, quan sortim del Covid no pot ser que llavors ara ens diguin no, això s'ha de tornar a retallar, perquè és que al final nosaltres hem donat resposta al Covid amb la sanitat retallada el 2010. És a dir, que portàvem 10 anys de desinversió en el sector públic, especialment en el sanitari, en l'educatiu, en allò, clar, si has de fer front a una situació que tu has retallat, doncs és complicat, no? I l'exemple era... El Zapatero deia que no pagaríem els plats trencats de la crisi, no? I vam acabar pagant la vaixella sencera a la gent treballadora. Per tant, és qüestió que ara això no passi.
La pregunta també és si m'ha pres la lliçó, no? És a dir, perquè, fixis, ahir crec que era, que vaig saludar la presidenta del Col·legi d'Infermeres, no?, que explicava la situació que afecta aquest col·lectiu. Però vaja, avui hem parlat de professors, ahir vam parlar de sanitaris, diríem que tenim a tot un col·lectiu de treballadors públics, en aquest cas, bé de la sanitat, bé de l'ensenyament, que estan esgotats i que no poden més amb tot el tema del Covid i com els hi ha tocat donar la cara. La pregunta és si hem pres la lliçó i preparem la nostra societat o entenem entre tots que hi ha serveis com aquests que no poden ser objecte de retallades com hem fet en els últims anys, no?
Sortia l'altre dia, suposo que ella ho devia explicar, però també és responsables polítics. No sé, ara hi ha un punt de col·lapse en els caps per la gestió de les baixes. Vale, és veritat que no hi ha metges i no hi ha infermeres, però personal administratiu en atur n'hi ha de sobres.
L'inquieta vostè, ho dic, perquè aquest és un tema que va sortir aquí al programa, de com efectivament allò de la baixa voluntària podia ser un problema real pels treballadors?
Home, segons com podia ser, no, però jo dic, és que no ho traslladem a la baixa autovoluntària. No, fes un reforç públic, tota aquella feina administrativa que estan fent doncs els TCAIs, que són, no, el personal així més de suport, de saladors d'allò, o personal d'infermeria, o personal metge, que això ho faci personal administratiu. I, per tant, crea no sé quants llocs més de treball en els CAPs, o on sigui, per gestionar aquestes baixes. Que no, és a dir, els professionals de la salut han de fer la feina de salut i el personal administratiu ha de fer, no, doncs ho desvien, no?, amb la declaració autorresponsable. No, no, això ho pots cobrir. Perquè si tu ara dius gent amb formació d'auxiliar administratiu, perquè no crec que facin ni formació d'administratiu, és la meva formació d'origen, eh? Per tant, també sé de què parlo. Poden entrar a altes i baixes al sistema. Ja. Crea ocupació aquí, no la tinguis retallada, no? Perquè és veritat, el sector sanitari, quan els veus, la pressió de tots del Covid ha estat molt dura, però en aquest sector més, clar, és que tu has de vigilar. En el Covid, quan treballes fora, no, és una situació molt complicada.
Si parléssim, clar, només del tema Covid i de les conseqüències, que també podríem dedicar-li unes quantes entrevistes, això, eh?
Sí.
Quina creu que és l'herència enverinada que ens ha deixat tot això? Perquè parlem del teletreball, parlem, diguem que hem ampliat el nostre llenguatge laboral, no, senyor Ros?
Sí, el teletreball venia per quedar-se i jo crec que ha marxat, no? Però tothom ho veia idíl·lic, això de treballar a casa, clar, però després també treballar a casa al final ens farà tots una mica més bojos perquè estem aïllats. Jo puc entendre, en certes professions és impossible el teletreball i en d'altres, doncs, segurament hi ha d'haver un equilibri, no? Fins i tot perquè la tecnologia no està preparada. Però en una videoconferència no podem tindre una conversa fluida com estem tenint tu i jo. Que tu em talles, jo tallo, no? Perquè has d'esperar que l'altre acabi, que d'allò, no? El retorn, per tant, ja no hi ha agilitat en cert tipus de reunions. Per traspàs d'informació, doncs és un mitjà que pot estar bé. Que tu vulguis fer alguns dies de teletreball, doncs pot estar bé per estalviar-te el viatge a la feina. Però teletreballar no és conciliar. Que també jo crec que hi ha gent que ho confon.
Al contrari, diria jo. Sí, sí.
No? I per tant, però hi ha gent que ho barreja, eh? Dius, no, és una cosa d'allò, tu has de treballar. Tu, quan estàs a casa, tu tens la mateixa taula que tens a la feina? Tens la mateixa llum clara a la feina? Tens la mateixa cadira? Tens la mateixa pantalla de l'ordinador? No, però si et passes moltes hores allà, doncs una cosa o l'altra t'acabarà fent mal, no? Perquè no estàs treballant en les condicions de treball adequades. Per tant, el tema del teletreball és molt complex. Quina és la part bona? Que l'espècie humana, no? Si, encara que sigui, no sé si li podem dir per supervivència o el que sigui, ens adaptem molt ràpid. La majoria de nosaltres no havíem fet, ni sabíem que era un Zoom, ni un Meeting, ni un re de videoconferències.
El Meeting és una altra cosa.
Sí, com es diu? Sí, exacte. Sí, exacte. Mira, ara hem fet una PM.
És maca aquesta, és maca.
No ho sabíem. I ens vam adaptar, per exemple, al sindicat, l'assessorament via WhatsApp, tot ràpid, i la majoria de la població, és a dir, que la capacitat
d'adaptació
és bona, no? L'altra capacitat que ja s'havia descobert altres vegades també és la capacitat de solidaritat de la població en moments crítics, no? Aquestes són les parts bones, però, bueno, les parts dolentes també n'hi ha moltes, no?
Sí, últimament hem tingut diverses entrevistes que ens porten una mica d'optimisme. Aquest és un programa optimista, ja li dic ara, senyor Ros, tot anirà bé, imagini's, si posem ja l'optimisme fins i tot en el nostre punt de partida, no en el nostre fet existencial, no? I efectivament ens agrada quan ens expliquen coses que van bé. Assistim, efectivament, a tot un seguit d'anuncis d'empreses internacionals que es fixen en Barcelona, en Catalunya, per portar aquí les seves seus i que generen oportunitats de feina. Fa pocs dies va estar en aquest programa el delegat del Consorci de la Zona Franca, el senyor Pere Navarro, que també va mostrar una actitud molt optimista, fins i tot a l'hora de parlar de la suplència de Nissan, no? Que hi hauria, no ens va donar cap altre titular, però sí que ens va dir que es podria també reciclar molta de la gent que havia anat al carrer, no? Però en qualsevol cas sí que, senyor Ros, tots aquests titulars ens porten a donar-nos d'una cosa, no? Que efectivament el tipus d'empresa que se'n va no és el tipus d'empresa que arriba. I que això provoca que hi hagi un desnivell entre el grau de preparació de molts treballadors i les noves necessitats del mercat a Catalunya, no? Aquest és un tema veritablement preocupant, no?
Sí, perquè mai hem tingut política industrial a Catalunya. Hi havia una època en què es deia allò que la política industrial, no?, era millor la que no existia. Després s'ha intentat fer, però s'ha fet de façanes. Hem fet propaganda industrial i ara últimament la vida política, jo els he dit amb ells directament, en una videoconferència que hi havia la ministra d'Indústria i la ministra d'Empresa on va tancar Nissan, i també hi havia el Pere Navarro, els vaig dir que no necessitaven polítics que fessin d'APIs. Saps? Allò, tanco una empresa, en busquem una altra. No necessitem polítiques industrials, no? Sembla que al final, ja veurem com acaba allò de la Nissan, no? No serveix els anuncis aquells de que allà a la zona franca hi pot anar no sé què de logística, per molt que el port estigui davant.
Yeah.
És a dir, quan tanca una empresa industrial, en el millor dels casos hi ha una empresa logística. Empresa logística és la que transporta productes industrials en molts casos, no? Per tant, tota l'escala de valor d'abans l'has perdut. Renunciar a això? Fer polítiques industrials vol dir tindre unes planificacions a 10, 15 o 20 anys vista. I definir quin és el model industrial que volem. Volem l'automoció, no? Verda, però la volem, no? I sostenible. Tenim el sector agroalimentari, que també té una potència industrial, que casualment a tots els governs hi ha tota la política industrial, més l'agroalimentària, que sempre està al Consell d'Agricultura, quan segurament és de les més potents, a part aporta equilibri territorial. I tenim la política energètica o química. Aquests grans sectors són tractors de molts llocs de treball. Doncs aquests has d'apostar. Després, al mateix temps, tu has de dir, doncs, amb temes doncs, de la recerca, no?, especialment de la biomèdica, perquè després tu puguis tindre empreses doncs, del sector mèdic que pugui invertir, però tu no sé fer la recerca. Aquesta no genera tants llocs de treball directes.
Ja.
Pot fer un indirecte també potent, preparat. No? Pues això no s'ha fet mai. I sempre es fa amb polítiques fàcils, amb anuncis d'empreses que vindran aquí, no sé, no acaben venint. Això crea frustració amb el tema de la Nissan, no? Vindran aquests, vindran els altres. La frustració que generes a la gent que el seu lloc de treball està en perill és molt dur. Jo crec que això no ho valoren. I van més... no sé si la notícia fàcil en lloc de la positiva. Espera't i dóna-la quan l'hagis de donar, no? Jo crec que això ens falta una mica. Que tenim potència, que tenim un territori doncs, que ens permet turísticament poder ser una potència turística. Però adequem-ho perquè no hi hagi precarietat en els llocs de treball i que fem un sector potent, no? Junt amb aquests sectors industrials i fem una planificació més enllà. Sí. Possibilitats n'hi han. La mà d'obra de la Nissan que es perd una qualificació importantíssima, no?, de les empreses automobilístiques, no?, més importants del món, doncs aquest valor d'aquells llocs de treball que han anat acumulant els perds,
yeah,
i s'evapora, no?, i així són moltes altres indústries que han tancat, no?, per tant, el que hauríem de fer és, primer, que no tanquessin les indústries, no?, per tant, una política industrial de suport, i en el seu lloc que n'hi haguessin d'altres, no?
Clar. Pràcticament un últim tema. Ja li dic ara que ja farem més gestions perquè vingui vostè més vegades, perquè que pràcticament estem fent un passeig per temes que podrien ser entrevistes senceres,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
El tema dels autònoms, ho dic perquè han estat notícia aquesta setmana, aquesta nova manera de cotitzar. Ens estan posant les piles amb aquest col·lectiu que cada vegada és més nombrós a la nostra societat? Aquí o estem lluny de ser justos amb ells?
Bé, jo tinc la sensació que també, igual que amb el que parlàvem de la reforma laboral i d'altres qüestions, o com posava l'exemple dels pressupostos, el debat de la cotització dels autònoms no s'està portant pel camí que pertoca. Perquè molta de la gent que ara està opinant feia uns mesos que opinava que si un autònom no tenia ingressos no tenia que pagar la quota d'autònoms, no? I per tant que hi tenia uns mínims màxims i sobretot una progressivitat.
Mm-hmm.
Jo crec que és això el que està a debat. I que després de molts i molts anys de reivindicació dels autònoms, doncs això s'aconsegueix. Per tant, aquí hi ha un camí, i per tant debatem si això és millorable, si això no. Quines són les excepcions, no?, a qui puguin haver, no?, doncs en cas de situació. Però, clar, el treball autònom, per començar, hi ha molta gent que sí que vol ser autònom perquè ho vol ser. Però hi ha molta gent que no.
Sí, sí.
que tu l'empresa X t'obliga a facturar en lloc de tenir-te contractat, quan et pot tindre perfectament la jornada completa perquè s'estalvia una cotització senzillament per això, no? És clar, també hem de separar una cosa de l'altra. Per tant, aquestes situacions de falsos autònoms haurien d'anar o cap a la contractació o que hi hagués una penalització, entre cometes, pel que obliga l'altre, no per l'autònom. No? I l'altre, tenir una progressivitat, perquè així també podem tenir necessitats. Perquè és cert que mentre amb el tema dels ERTOs hem cobert molt bé les persones treballadores durant la crisi del Covid, però és cert que en molts casos la gent autònoma no, en molts casos ha quedat descoberta. No? També és veritat que a vegades és difícil saber si ets autònom perquè tens una empresa, no? O perquè ets autònom obligat, per tant, hi ha un fil d'allò, però és
moltes
cert que,
vegades és el mateix.
És cert que se'ls ha desprotegit.
Bé, no? Moltes vegades sí. Això que dius és que és el mateix.
Clar, per
és
tant...
dir, molta gent no és que vulgui ser empresària, és que es veu obligada.
Clar,
és a dir, et determina... Jo li puc parlar de molts casos d'aquestes... I després et veus, efectivament, que ets un autònom amb responsabilitats, clar, per entendre'ns.
Mira, jo me'n recordo, fa ja molts anys, quan estava secretari de l'UGT de Girona, va ser quan es va començar a externalitzar el sector càrnic, mm-hmm. les cooperatives de treball associat, que es veia després. En aquell moment, parlant de l'any 2000, quina oferta els hi feien? Els oferien que cobrarien més que estan a la... en règim general, estava en un punt de posició, eren treballadors de qualificació alta, no precària, com ha estat després,
sí.
I clar, cobraven més, però tot i així l'empresa s'estalviava pràcticament tota la quota patronal, no?
Yeah.
I clar, els altres cotitzaven, per tant, era una trampa, no? I me'n recordo que nosaltres els hi dèiem, no? Doncs clar, aquestes situacions no haurien de poder ser, no? I per tant, no haurien de poder regular, i sobretot que la gent autònoma, encara que tingui un petit negoci, una petita activitat econòmica, ha de tindre protecció i cobertura social. Jo crec que aquí hauríem d'aconseguir, amb tots els ingressos que es puguin revertir més d'aquest canvi, més cobertura, evidentment, social per la gent autònoma.
Senyor Ros, ho hem de deixar aquí, i no sap lo greu que em sap, perquè m'ho estic passant molt bé. Deixi'm dir-li, perquè el tema realment mereixeria seguir parlant molts minuts. Celebro molt que hagi vingut avui al nostre programa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Passi bé, bona tarda. És el secretari general de la UGT de Catalunya, el senyor Camil Ros. Fem una pausa, i ara, quan tornem...